Al matí, a Ràdio Sabadell.
Molta atenció ara perquè torna a aixecar el taló al muntatge de la companyia Versus Teatre Van Gogh, que a causa del coronavirus es va deixar de representar i que ara ja ha programat noves sessions a la Sala Gaudí de Barcelona. El protagonista absolut és l'actor sabadellenc Jaume García Arija, que aquí saludem ara mateix. Bon dia, Jaume, benvingut.
Bon dia, com esteu?
A veure, molt contents, no? Aquesta tarda, 6:45 del vespre, funció. Suposo que en tindràs moltes ganes després de veure com s'havien d'aturar les representacions.
No, aquesta mateixa tarda no precisament, però per la setmana que ve ja reiniciem. Sí, perquè hi ha altres muntatges que havien quedat penjats degut a tota l'aturada aquesta que vam fer recentment i llavors tindríem prioritat aquests muntatges que no vam poder estrenar i llavors ja em reincorporo jo a la sala petita a partir del dissabte dia 28.
Jaume, a partir d'aquell dia, explica'ns també doncs, a quines mesures haureu de prendre doncs, al teatre per garantir doncs, això, que la cultura, com sempre diem, és segura i totalment necessària.
Doncs mira, prendrem les mateixes i exactes mesures que vam prendre des que vam estrenar, perquè bàsicament aquest muntatge l'haurien d'haver estrenat al juliol. Del juliol va passar a l'agost, a principis d'agost, del 5 d'agost va passar a finals d'agost, després finalment es va estrenar el 16 de setembre. Les mesures han sigut sempre escrupoloses, meticuloses, precises. Hem pres la distància, l'obligatorietat de la mascareta, l'hidroalcohol, les sales s'han netejat amb ozó perquè hi hagi tota una garantia en quant a la neteja i la seguretat sanitària. Llavors, nosaltres, a més, hem reduït aforament al 50 i al 70%. El 50% a la sala petita del Gaudí volia dir 20 persones. Imagina't, 20 persones repartides en l'espai amb totes les mesures preses i que no es pogués fer la representació, doncs ho trobàvem doncs, bastant injust. Ara reprendrem i, a més, ho farem fins i tot per garantir la tornada a casa del públic, perquè després a lo millor puguin veure la segona funció que hi ha justament després a la sala gran i que no es faci tard i puguin tornar, els horaris seran realment de tarda, el de dijous. A dissabte, Van Gogh es representarà a les 6 de la tarda i els diumenges a les 5. Tot això garanteix que després pugui haver públic a la segona funció de la nit i tothom pugui tornar a casa. O sigui que totes les mesures i tota la voluntat i totes les ganes i l'energia estan posades com perquè la cultura segueixi endavant, funcioni i sigui absolutament segura. Per això no entenem que moltes vegades doncs, hi hagi, no sé, persones d'institucions, consellers, conselleres, que d'alguna manera, des del meu punt de vista, discriminin o recriminin coses que no han tingut a veure amb nosaltres. O sigui, jo almenys parlo per mi i segurament i en boca de molts altres actors i actrius que deuen pensar el mateix, que és que el teatre i la cultura no han sigut mai els focus de cap rebrot ni de cap contagi. Per tant, trobem que les mesures que s'han pres de tancament d'espais com teatres, sales de teatre, i d'altres espais culturals, trobem que són mesures injustes, perquè creiem que qualsevol acció, qualsevol activitat, sigui cultural, sigui de restauració, sigui turística, sigui el que sigui, si es prenen les mesures que cal, amb rigor i seguretat, no ha d'haver cap problema. No ha d'haver cap problema.
De fet, com comentaves, no? Ja heu fet tot l'esforç per intentar doncs, que no s'aturi doncs, aquesta activitat cultural i també, evidentment, doncs, posant aquests límits, no? A l'aforament, que si fas números sembla que no poden sortir gaire les comptes. No? Doncs, amb 20 persones doncs, anant al teatre, m'imagino que són mesos o fins i tot és un any molt complicat per vosaltres.
És molt complicat. A veure, ja, com ja sabem i ja ve de lluny, la cultura sempre és un sector molt vulnerable. Per tant, encara passi això i encara sigui una situació més precària a la que vivim, doncs ja no és d'estranyar. Però igualment que no és d'estranyar, no és d'estranyar que nosaltres vulguem tirar endavant i la defensem amb dignitat, perquè és vocacional, és una cosa que no podem deixar de fer i creiem, però amb tota la seguretat del món, que no es pot fer una discriminació entre cultura i educació. Això que no fa gaire vam sentir que educació era un valor essencial que s'havia de conservar al nostre país. Jo crec que al nostre país i a qualsevol altre. Això per començar. I que la distinció o la discriminació d'educació sí, cultura no, seria com entrar un altre cop en el debat de què és primer, l'ou o la gallina, o què és millor, l'ou o la... No, no, és que una cosa va encadenada o va de la mà de l'altra, són inseparables i són necessàries i totalment essencials per a la nostra societat, perquè, a més, aquesta situació d'alarma sanitària, de crisi global, mundial, ens està posant sobre la taula, ens està fent d'una manera clara, ens està explicant que aquesta societat està mancada de valors, està mancada de coses que no es poden explicar de cap altra manera millor que no sigui a través de la cultura i l'art. I si això falta, després no ens queixem que no hi ha cultura, que no hi ha civisme, que no hi ha empatia, que no hi ha educació. Però, senyors i senyores, si és que és a través de la cultura i l'ensenyament i l'art que tot això es comunica i es transmet a la societat i a la humanitat. O sigui que jo penso que és una cosa que li fem un flaco favor, no? a la societat, privant-la d'aquestes matèries com el teatre, la música, la cultura en general.
Doncs totalment d'acord, perquè evidentment tots aquests valors són totalment necessaris per alimentar la nostra curiositat, la nostra empatia, com deies, o fins i tot l'esperit crític, no? O fins i tot a vegades només doncs, per fer-nos riure i passar una bona estona, no? Agafar un respir, que també és molt necessari. Anem al muntatge, que tenim moltes ganes i que a més has rebut, Jaume, molt bones crítiques.
Doncs sí, la veritat, en vistes de les crítiques que han anat sortint, dic, ostres, ara no podem baixar el llistó ni com per quedar malament ara, no? La veritat és que ha sigut una rebuda per la crítica i pel públic, poquet, però el que ha vingut ha sigut, jo penso, molt agraït amb el nostre espectacle, que per altra banda nosaltres el fem amb una força, una entrega i una generositat. Parlo de mi, parlo de la directora Maria Clausó, parlo del creador de la peça, que és l'Ever Blanchet. L'Ever Blanchet, a més, val a dir que fa una feina importantíssima. Aquest muntatge ja el vam estrenar el 2002 a la Sala Versus. Ara que són ells els qui regenten, són els responsables de la Sala Gaudí, doncs la fem a la Sala Gaudí. Aquest text és un recull de fragments de cartes del llibre Cartes a Teo, que és el recull del correu íntim que mantenia Vincent Van Gogh amb el seu germà Teo. Doncs a partir de les reflexions que fa Vincent Van Gogh sobre la vida, l'art, la malaltia, la mort, l'amor, el debat i les trifulques que mantenia ell també amb la resta de pintors contemporanis a ell, a través d'aquestes reflexions ell fa les seves pròpies i llavors el que es genera allà és una energia, una filosofia, una exposició de valors tan universals que és estrany. O sigui, jo no m'he trobat ningú que no li hagi afectat o s'hagi sentit identificat en algun fragment i, si no, en molts.
O sigui, que interpel·la l'espectador i que és totalment vigent. Tu que has descobert també de Van Gogh, qui era? Era un boig? Era algú molt lúcid?
Van Gogh era una persona que era tot cor, m'imagino, perquè les seves cartes, o en tot cas el text que finalment posem en escena a la Sala Petita del Gaudí, són reflexions, però són reflexions que no estan fetes des de la contemplació, estan fetes des de la proactivitat, estan fetes des de l'emoció, des del sentiment. Jo sé que quan entro a aquella frase de sé quan entro però no quan surto, no? Generalment sempre dura el mateix, 1:20, és 1:20 d'espectacle, no? Però quan em fico dintre és com si em capbussés en una muntanya russa de sentiments i emocions que d'alguna manera evidentment, has de controlar perquè sempre no pots desvariejar en un moment donat, no? Però sí que és cert que és que t'has de deixar portar una miqueta, no? Per aquesta màgia, per aquesta emoció, per aquesta passió. Era jo crec que Van Gogh era una persona apassionada que justament, si no fos perquè fos una persona apassionada i emocional i intuïtiva, instintiva, no hagués fet el que va fer. Ell va decidir dedicar la seva vida a l'art, i l'art com a conjugació entre la humanitat i la natura. I tot això, a més, amb un objectiu que és expressar la bellesa i expressar l'obra de Déu a la Terra, no? O sigui que hi ha una composició, diguéssim, artística, filosòfica, teològica, humanística. Bueno, és brutal. Jo no puc dir una altra cosa més que vingueu a veure-ho i ho veieu vosaltres amb els vostres propis ulls.
I escolta, clar, perquè penso com t'acabes doncs enfrontant i preparant un personatge com aquest, no? Amb aquesta intensitat, amb aquesta riquesa i del qual se n'ha parlat tant, molt, moltíssim. I ha tingut molta repercussió, no? L'hem vist representat més d'una vegada doncs, a la literatura, també doncs, al cinema. Què és el que porta el teu Van Gogh de diferent?
Doncs el que porta diferent és que no veiem el Van Gogh típic que hem vist de vegades al cinema, el típic de que si el loco del pelo rojo del Kirk Douglas, que si l'última aquesta de A les puertas de la eternidad del William Dafoe, que on es veu una mica el Van Gogh en la seva vida externa, no? Diguéssim, quina era la seva cara o màscara externa. Aquí el que el veiem és nu, el veiem íntim, el veiem a flor de pell, el veiem com ens el podríem arribar a imaginar cada vegada que ell escrivís les seves cartes. Com te l'imagines quan explica coses sobre la malaltia i com te l'imagines en quina escena, en quin moment i com es sentiria ell i on estaria, vés a saber si estaria en un sanatori o estaria a casa seva o estaria al carrer. Veiem la seva part més íntima, la més personal i única, intransferible, que ell expressa les seves cartes i que després Ever Blanchett les recrea donant-li la seva pròpia versió i reflexió sobre les seves reflexions i els fets.
I hem de dir que és un espectacle on hi ha una part de videoart, no? Fins i tot hem pogut veure fent de Van Gogh a les xarxes, amb un Van Gogh molt particular. Explica'ns també doncs, tota aquesta part, no? Més escènica.
Doncs això neix perquè bàsicament volíem fer, que ja ho vam fer el 2002, vam fer una proposta de teatre immersiu. Què vol dir teatre immersiu? Que pràcticament no és que jo parli amb el públic, però sí que parlo al públic. No existeix la quarta paret. Jo estic tota l'estona focalitzant en totes i cada una de les persones, en tothom del públic, de vegades en concreció, de vegades en general, posant, diguéssim, el meu germà Teo en tots i cadascun de les persones del públic, no? Això fa que, evidentment, hi hagi una direccionalitat i una comunicació molt directa. Això, a més, si li afegeixes que és un espai tan petit on fins i tot hi ha branques, les dues branques, els braços dret i esquerre del públic que entren gairebé a dintre de l'escena i, a més, els englobes dintre de tota una recreació de la natura, d'imatges, de núvols, de cels, d'estrelles, de fragments dels seus quadres i fins i tot quadres d'artistes als quals ell venerava i reconeixia com a mestres. Doncs això fa que de sobte et trobis com dintre d'un petit globus, com si estiguessis dintre d'una caixa de música o de sabates o de llum, o que estàs a dintre de la història pràcticament, on estàs immers amb el personatge a dintre i dintre dels seus quadres, del seu entorn natural i pictòric i de llum i de colors i de tot.
Doncs un joc de llum, colors, com deies, no? I que despertarà els sentits, jo crec, dels espectadors, però nosaltres també sempre doncs, posem en valor la paraula, el silenci, i a partir d'ara hem d'explicar que a la ràdio s'estan preparant unes càpsules. Et sembla que n'escoltem un fragment?
Molt bé, perfecte.
aquell que viu amb sinceritat i que en topar-se amb penes i desil·lusions no es deixa batre, val molt més que aquell que sempre navega amb pes pel vent a popa. Aquest només coneixerà una prosperitat relativa. La vida no és mai massa fàcil, no. No s'han de témer les dificultats, els obstacles, les preocupacions. Fins i tot en les circumstàncies més favorables, s'ha de conservar alguna cosa del caràcter d'en Robinson Crusoe. No hem de permetre que s'apagui aquest petit foc que portem dins
l'home. Explica'ns també i valora'ns, no?, doncs, aquesta col·laboració i una mica, doncs, aquest format nou que proposes.
Doncs, vols dir aquestes càpsules, aquestes...
Exacte, aquestes càpsules per la ràdio, sí. Per aquí per Ràdio Sabadell, on col·labores, i explica'ns una mica, doncs, com va sorgir la idea.
Aquesta idea va sorgir del principi, fins i tot ja muntant i assajant, juntament amb el creador d'aquest videoart, que és el Nito Silintano, doncs de fer petits extractes de fragments, ja, si dintre de tot el que és el... tot el monòleg, doncs treure fragments molt petits que tinguessin valor per ells mateixos, que servissin per fer difusió, per vestir-los amb audiovisual, per donar-los la importància que cal com perquè pugui arribar a través dels mitjans de comunicació, doncs, de les xarxes socials, de la ràdio, com amb vosaltres en Ràdio Sabadell. És una manera de fer arribar aquestes petites càpsules, aquests petits missatges, minifragments, com perquè el públic, la gent, els radioients, en aquest cas, puguin fer-se una idea de per on va una mica els trets, les línies generals del muntatge, i puguin fer una mica aquest picoteig, no? Aquest tastet del monòleg, com per, bueno, que els cridi l'atenció a anar a veure'l.
Nosaltres tenim, doncs, 7 d'aquestes petites càpsules, d'aquests tastets, no? On, doncs, els oients es podran fer una idea de la teva interpretació també de Van Gogh. Quin dia voldries tu que comencin, doncs, a sonar aquí a la ràdio? Demà, a partir de...
El dia que vosaltres vulgueu.
Doncs a partir de demà, demà divendres, a la 1 del migdia, doncs també ens acompanyarà la veu del Jaume Arija també i de Van Gogh amb aquestes petites càpsules que segur que faran reflexionar també els nostres oients. Escolta, amb la misèria que també va passar, doncs aquest artista, què creus que pensaria, no?, al veure que els seus quadres, doncs, valen tants diners, que s'ha marcalitzat, doncs, la seva obra d'aquesta manera?
Doncs mira, jo crec que Van Gogh, Vincent Van Gogh, que a més a més ell signava com a Vincent, no com a Van Gogh, val a dir, doncs jo crec que estaria estranyadíssim, perquè ell tenia clar que... hi ha un trosset del monòleg on diu: si no valc res ara, no valdré pas més en el futur, però si més endavant arribo a valer, és que ara també valc el mateix. O sigui, que ell tenia clar que tant si venia, com si no venia quadres, com si la gent reconeixia o li aprovava el que ell feia o no feia, ell tenia clar els seus principis i tenia una autosatisfacció molt gran, perquè ell estava molt convençut de que el que feia era bo. En el sentit, no perquè fos un cregut, sinó perquè ell, a més, i també no sé si val la pena... Sí, que, i tant que val la pena dir-ho. Van Gogh era un lluitador social, d'alguna manera, en la pintura. Per això pintava carboners, pintava teixidors, pintava els estaments de la societat, doncs, com més necessitats o més precarietats. Pintava la gent treballadora del camp, els segadors. Fins i tot va arribar a pintar presoners passejant pel pati de la presó. Era una persona que tenia en compte les classes més desfavorides i necessitades i les reivindicava. Ell sabia que amb això, que pintant unes botes brutes a sobre d'una cadira, segurament no podria treure gaire diners, però ell sabia que això era bo, era positiu i arribaria a transgredir, arribaria a fer-se... d'alguna manera que no, bueno, immortal, perquè és una figura immortal, i el maco i curiós de la qüestió, també, no sé si ho sabeu, és que si ell enviava els seus quadres al seu germà Teo, al qual li enviava les seves cartes, i el Teo li feia de marxant, li feia una mica del representant de les seves pintures, i només li va aconseguir vendre una, els ceps vermells, o sigui que tampoc no és cert que no vengués cap, va vendre una, el que sí que és cert és que la persona que el va catapultar, que el va transformar d'un pintor no reconegut, d'un pintor discriminat, despreciat moltes vegades, assenyalat de maldit com el boig del poble, a posa del cas, i el va convertir en una figura artística, un mite de l'art i la pintura, una figura immortal, va ser precisament la seva cunyada, la Joana, la dona d'en Teo. És un fet molt curiós, però justament després de morir Vincent, al cap de molt poquet mor Teo, i al cap de molt poquet la seva dona, la dona d'en Teo, agafa, fa una exposició amb els quadres que el Teo havia anat guardant del seu germà, fa una exposició i resulta que és un èxit. I després d'aquesta exposició agafa i fa un recull, una recopilació, les fica per ordre, tot el correu íntim que havia mantingut el seu germà, o sigui, Vincent, amb el seu germà Teo, i ho publica i resulta que és un èxit. O sigui que, si no fos ara mateix per la Joana, la dona d'en Teo, segurament no estaríem parlant d'ella ara mateix.
Doncs boníssim que també doncs, ens expliquis aquesta anècdota, no?, i que posis en valor també doncs, a la figura d'aquesta, de la seva cunyada. Per acabar, Jordi, recorda'ns, per sintetitzar una mica els horaris de les funcions per venir-te doncs, a veure.
Jaume,
perdó.
Doncs mira, els dijous, divendres i dissabtes a les 6 de la tarda. I els diumenges a les 5. I a més, si em permets, faig un breu apunt.
Digues.
Justament pel tema de Van Gogh i per la meva relació amb el pintor local Rafael Fernández Barco, hem muntat la sala vestíbul que sempre està del Gaudí, que sempre està destinada a sala d'exposicions, perquè sigui ell que reinauguri aquesta nova etapa de represa de les activitats culturals i teatrals a la sala, amb la seva pintura, en els quals hi ha alguna de les peces, alguna de les obres que estan dedicades al muntatge i al personatge de Van Gogh.
O sigui que, doncs, t'ha retratat, vols dir, també?
M'ha retratat a mi, al personatge, al que ell considera des del seu punt de vista de Van Gogh i la seva vida, i allà tenim al vestíbul aquest pintor local de Sabadell, Rafael Fernández Barco, que donarà una mica l'entrada pictòrica a la sala petita del Gaudí, on podrem veure Van Gogh.
Doncs serà tot una experiència anar al teatre a veure doncs, també aquesta obra d'en Rafael Fernández Barco i sobretot doncs, a veure't a tu interpretant a Vincent Van Gogh. Moltíssimes gràcies, Jaume García Arija, i que vagi molt bé. Una abraçada.
Una forta abraçada. Gràcies.